pa' calienta. Atención, Cuba entera. Miami, Italia, Francia, México, Perú, Colombia y el mundo entero. Vamos a hacer el baile de correntazo.
Estàs escoltant la programació especial de Ràdio Capital de l'Empordà amb motiu de la Fira dels Indians.
L'oficina secreta.
Doncs estem amb en Jaume Fàbrega, que és professor de gastronomia i enologia de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de l'Autònoma, historiador i periodista, perquè avui a la Fira d'Indians, a dos quarts de sis de la tarda, concretament a l'espai de la sala de plens de l'Ajuntament, hi presenta aquest llibre que tenim davant, que és La cuina modernista, obrers, menestrals, burgesos i indians.
Indians també, eh?
Indians.
Exacte.
I si li sembla, parlarem estrictament dels sí. indians, tot i que aquí fa un recull d'una gastronomia d'una època.
Sí, l'època del modernisme, que agafaria des de mitjan segle XIX fins pràcticament a l'adveniment de la República, perquè es va estendre molt culturalment, és l'època d'or de la cuina catalana.
Sí.
De fet, els grans plats de cuina que mengem ara, per exemple, el fricandó, els canelons, el suquet de peix, l'escalivada, l'allioli, es varen crear o es varen desenvolupar en aquesta època. I a més, en el cas de Catalunya, els indians hi varen tenir una participació bastant notable. I també els catalans que varen emigrar a Cuba hi varen aportar alguns plats que, per desgràcia, s'han perdut. Després de la revolució es varen perdre tots aquests plats. Però també hi havia influències en els arrossos, o l'allioli, etc.
Jo ara, per exemple, obro un llibre per un punt aleatori i em trobo amb una recepta que és la bullabessa.
Sí, la bullabessa és un plat que és evident que és d'origen provençal, però de fet ja en ple modernisme s'introdueix amb un enorme èxit fins a tal punt que es converteix en un plat que encara avui es fa a molts restaurants de la Costa Brava. Per tant, és una mena de sopa de peix però molt completa i que justament a l'època del modernisme podríem dir que va ser la seva època d'or, va tenir importància i encara avui es troba.
De tots aquestes receptes d'aquest llibre, quantes es mantenen ara?
Pràcticament totes.
Sí?
Sí. Amb algunes variants, per exemple, no sé, ara diré de memòria, la crema catalana, el mató de monja, que potser és més difícil de trobar, o les mandonguilles. Per tant, es mantenen molts postres, productes de luxe que en aquesta època s'introdueixen, que són propis de la burgesia, com el foie gras, per exemple, o la pintada, o el costum de beure xampany, que per cert en el llibre explico, i això és la primera vegada que es fa, que la primera vegada que s'elabora xampany a Catalunya no és a Blanes, com es deia tradicionalment, sinó que és a Cadaqués.
Jo tinc un dubte. Clar, aquest llibre és tracta de la història de les diferents tradicions culinàries aquí a Catalunya. Quant temps hi ha estat investigant i buscant informació?
Home, buscant informació pel llibre, normalment m'hi passo de 30 a 40 anys. És a dir, des que vaig començar a escriure als anys 80. Per fer el llibre, és a dir, per redactar-lo, diguem, uns dos anys. Haig de dir que sóc, i estic molt perquè sóc molt maniàtic i reviso molt els textos, poso, trec, i intento que quedi un producte, diguem, perfecte. Les editorials ja em coneixen i sóc el seu malson, podríem dir, no? Però bé, jo funciono així. I també, doncs, haig d'agrair aquesta editorial, que és Viena, que ja és el tercer llibre que em va publicar de cuina històrica. Abans havia set el 1714, després hi ha la cuina medieval, etc. Que ha confiat en mi perquè són d'entrada llibres que no són comercials, perquè hi ha molt de contingut, com deies tu, hi ha un contingut històric, antropològic, cultural, etc.
Acabo d'obrir per això una pàgina aleatòria, m'he trobat amb l'arròs a l'americana, que és una derivada de l'arròs a la cubana?
Sí, sí.
O sigui, això és un plat indià.
És un plat indià que a més es deia així, és a dir, es deia arròs a l'americana en el seu principi. Això va passar tant a Mallorca com a Catalunya, l'impacte de l'anada a Cuba i en alguns casos a Puerto Rico va ser molt fort i molts plats i salses en aquell moment es batejaven com a la cubana, a l'americana, a la criolla, etc.
Quins plats que ara puguem menjar en el nostre dia a dia venen de Cuba?
Bueno, l'arròs cubana però no té res a veure amb l'original, eh? És a dir, és un arròs blanc, que és veritat que aquí era poc corrent perquè es menjava amb brou, eh?
Sí.
Per tant, la forma de fer-ho així sense brou és cubà, però a Cuba és l'arròs con picadillo, o con gris o moros y cristianos, que són fesols negres, frijoles negros, i aquí afegim l'ou, que a Cuba en alguns casos s'hi posava un ou, però abans de servir-ho es rebentava l'ou, no sí. Era sencer com aquí. I l'aportació catalana és la salsa de tomàquet, que a Cuba mai s'hi va posar. Ah. Per tant, en aquest cas aquest plat sí que és de derivació cubana, però l'hem adaptat. I després la diferència és que aquí, quan hi posem plàtan, evidentment és plàtan dolç, mentre que a Cuba, per fregir, fa servir o plàtan mascle, o plátano macho, o plátano burro.
Mm-hmm. Quins altres plats podríem trobar?
Pràcticament cap més. Bé, a la selva sí que hi ha rastres de plats fets amb olives. Ja, a la cuina cubana s'utilitza molt encara avui l'oliva verda. Per exemple, un plat que he esmentat, que és l'arroz con picadillo, el sofregit d'aquest picadillo, es fa amb olives verdes i tàperes. I a la selva es fan plats, i la meva mare també en feia un, que era, per exemple, conill amb olives, pollastre amb olives, i això podria ser perfectament un rastre d'una influència cubana.
I això vol dir que els cubans, els
indians... Bé, i el cremat, evidentment.
Sí, sí. Però això vol dir que els indians, quan van tornar, van influir molt però en la gastronomia, no? O és que aquests plats s'han anat perdent?
Bé, és que, a veure, quan varen tornar, en molts casos venien amb una cuinera de Cuba.
Sí.
Per tant, en aquests casos segur que es mantenia la cuina, però és clar, això era l'àmbit de la cuina domèstica. I per tant, de forma no és molt normal, tot i que hi va haver casos, però que aquests plats es traspassessin, diguem, a la gastronomia pública, diguem. I això és una cosa normal, diguem.
Però no podien passar de pares a fills.
Sí, però en general es anaven adaptant a la cuina d'aquí, que és molt bona a veure. Això que dius, aquest fenomen, si posem per cas hagués passat en una altra zona com Anglaterra, segur que ara menjarien a la cubana, perquè el seu punt de partida es diu la cuina anglesa és molt poca cosa.
Clar, no?
Però és clar, aquí tenim una cuina molt poderosa. És una cuina d'aquí tan poderosa, que és de les més importants de la Mediterrània, que enfrontar-se a la cuina cubana és molt fàcil per dir-ho així.
I els indians que marxaven a Cuba, podem dir que la seva alimentació era això, ostentosa, bona...
No, què va, això s'ha idealitzat molt. Molts no varen fer fortuna. A Lloret de Mar, per exemple, hi ha un monument preciós, justament, dedicat als indians que no varen fer fortuna. Això ho trobo fantàstic, pensar també en ells. Hem de pensar que treballaven com ases, que inclús els espanyols els comparaven amb els jueus, perquè treballaven. Els espanyols, esclar, a Cuba no treballaven. Tenien aquesta mentalitat que tenen encara avui, que altres han de treballar per ells, en aquest cas els catalans. A nosaltres fem d'esclaus d'ells, per dir-ho així, no? Doncs en aquell moment els hi sorprenia que els catalans, tot i tenir en alguns casos una bodeguita, que és una botiga de queviures, doncs dormien allà mateix sobre el tau vell, treballaven moltes hores. Inclús hi ha un cas notable, que és en Constantí Ribalaigua, que era de Lloret de Mar, que és el que va fundar el Floridita, a través de la seva coneixença amb el Hemingway, i els hi sorprenia, o hi deien Constante o Catalán, els cubans, i els hi sorprenia que un empresari d'èxit treballés, perquè els espanyols no ho feien, evidentment, i que s'aixequés a les 6 de la matinada per anar a buscar menta fresca per fer el famós mojito, sobretot el daiquiri, que era el que es feia en aquell lloc, que encara es fa.
Estem parlant amb Jaume Fàbrega, que és un dels principals escriptors gastronòmics del nostre país, i li volia preguntar una mica això pel mètode de recerca. Com es busquen receptes, això, receptes desconegudes, receptes que hagin pogut passar de pares a fills, però el que deia, no?, que es mantenen en l'àmbit particular i no han passat allò públic. Bé, com es fa aquesta recerca?
Ja es diu, tinc l'avantatge que d'entrada sóc historiador, he fet estudis d'antropologia i de periodisme, per tant tinc un punt de partida molt fàcil. Utilitzo els mètodes de la història, que és investigar en fonts documentals o en persones, els mètodes de l'antropologia, investigar en persones, i també ve el mètode de la literatura, per dir-ho així.
La divulgació, no?
Sí.
Per fer-ho
per tant, el mètode de partida original és sempre parlar amb gent, és el que he fet servir sempre. Quan jo he fet llibres sobre la Mediterrània o enciclopèdies, el que he fet primer és viatjar als països de la Mediterrània i anar a casa de la gent. És a dir, que no parteixo, si puc, de fonts escrites, sinó de fonts directes. En aquest cas, quan vaig decidir fer el llibre, el primer que vaig fer és anar a Cuba, intentar retrobar els catalans que encara mantenien, o la possibilitat de que mantinguessin plats catalans, diguem, no?
I com? Em va trobar?
No. Ja ho he explicat abans.
Sí, això.
És a dir, vaig trobar famílies que m'explicaven que sí que recordaven que es feia arròs, que a vegades en deien arròs a la valenciana, però era més aviat a la catalana, que feien una salsa que en deien ove ove, que era l'allioli, que parlaven del fricandó, però amb la revolució és que es va perdre aquesta cuina, però també la cuina cubana, diguem, es va perdre la cuina, simplement. La gent no tenia ni per menjar, per tant, diguem, tot aquest tresor, en tot cas, s'hauria d'anar a buscar a Miami, més que a Cuba.
Jaume Fàbrega, autor de La cuina modernista, obrers, menestrals, burgesos, indians, ens hem centrat una mica sobretot en els indians, perquè això, estem a la Fira d'Indians de Begú. Moltíssimes gràcies per ser en directe al nostre estudi aquí a la plaça de la Vila.
Moltes gràcies a vosaltres. Bé, i recordeu que ja ho has dit al principi, que aquesta tarda, a 6:15,
sí,
presentem el llibre a l'Ajuntament, a la sala de plens. I serà tothom molt benvingut i podrem signar llibres.
Queda dit. Moltíssimes gràcies.
Un dels importants llegats que ens van deixar els indians van ser els productes que van portar de les Amèriques i que tant han influenciat la nostra gastronomia, tant passada com actual. La cuina indiana és aquella que es prepara amb ingredients primaris locals com la papa, la tomata o el blat de moro, sembrats i collits al seu lloc d'origen.